És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs una setmana més amb el nostre historiador de capçalera, amb en Gavi Martín. Què tal, Gavi? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
El tenim aquí per explicar-vos una nova entrega de les coses de Palamós, que, Gavi, com recordaràs, ja ho fèiem la temporada passada. Periòdicament ens agrada anar reivindicant, ens agrada anar recordant noms de palamosins il·lustres al llarg de la història.
Exacte.
Que potser són poc coneguts aquí, perquè fins i tot doncs, bona part de la seva activitat, per la qual doncs, van obtenir notorietat, no la van fer al nostre municipi,
sí.
Però que sí que hem pogut saber doncs, que el seu origen estava aquí al municipi de Palamós. I en aquest marc, avui parlarem de Joan de la Pedra o Joan de la Roca.
Exacte.
Ara m'explicaràs qui era, però això era un motiu? Què era aquest nom?
Bé, de fet, en documents forans apareix escrit Joan de la Pedra, indistintament, a vegades Joan de la Roca, i els dos doncs especifica que Joan de la Pedra o Joan de la Roca era un rellotger de Palamós. I però aquest senyor era del segle XV. Per tant, clar, ens hem de remuntar al segle XV aquí a Palamós. Hem de pensar que ja el port era important, hi havia molts oficis menestrals, molts artesans, i sabem que hi havia ceramistes, corders, teixidors, barrilers, mestres d'aixa, calafats, vull dir, fusters, picapedrers i també argenters, no? Que allà eren oficis molt més meticulosos, artillers... I entre ells sembla ser que hi havia el senyor Joan de la Roca o Joan de la Pedra, que era rellotger. Però clar, no era un rellotger qualsevol. Es veu que aquest senyor doncs, va ser un enginyer, un inventor, que amb totes les seves innovacions va contribuir en avançar tècnicament doncs, el que era la rellotgeria mecànica d'aquell temps, que clar, pensem que en aquell temps, al segle XV, els rellotges no tenien la sofisticació d'avui, però déu-n'hi-do, hi ha el mecanisme d'engranatges que començaven a tenir. I per tant aquest senyor es va ser cèlebre, sobretot més fora de Palamós que no pas aquí, perquè aquí és absolutament desconegut en documents locals. Hem de pensar també que els llibres de l'Església de Batejos i de Casaments no remunten tan enrere, per tant no en podem fer un seguiment, hauríem d'anar a buscar-lo en llibres notarials i fins ara no l'hem trobat.
Per tant, el coneixem per referències externes a Palamós.
Sí senyor, el coneixem per documents que ens han arribat de Vic o d'altres historiadors que han publicat, i coneixem una mica la fama d'en Joan de la Roca, aquest rellotger palamosí, que bé, una mica... Mirant per aquí Palamós, podem deduir algunes coses. Primer, com veiem, indistintament li deien Joan de la Pedra o Joan de la Roca. De la família Pedra no n'hi havia cap aquí a Palamós, no hem trobat cap família Pedra. Però en canvi de roques, des del principi del Palamós del segle XIII i XIV, sí que hi ha unes quantes famílies roques. Tot això mica fa pensar que això de la Pedra no fos més un àlies, que com ja saps, a vegades l'àlies tenia tanta importància com el cognom real, fins a tal punt que en les mateixes partides notarials apareixia el nom real i al costat l'àlies, perquè a vegades la gent no el coneixia pel nom real. I es pugui associar, donat que aquest rellotger també era artiller, doncs bé, que aquests artillers acostumaven a fer servir unes pedres fogueres per encendre la metxa del canó, o bé que aquesta gent carretejava sempre unes bales d'unes 300 lliures de pes, uns quants quilos de pes, que són les que es ficaven dintre el canó, perquè eren bales de pedra. I possiblement, si era artiller, doncs en Joan de la Pedra fos més el seu àlies i realment fos en Joan de la Roca o Joan Roca. Per tant, no sabem la seva data de naixement, però sí que podem intuir que devia néixer entorn de 1775, perquè, com veurem més tard, doncs ja apareix a principis del segle XV, ja apareix treballant pel rei i tot això. Doncs, donat que en aquells temps, bàsicament, aquests oficis de rellotger, d'argenter, d'artiller, passaven bastants de generació en generació, una curiositat és que veiem que el 1588-1601, és a dir, principis del 16, sí que trobem aquí a Palamós un Pere Joan Roca, que era bombarder i argenter. Moltes vegades els mateixos argenters, bombarders, són els que s'encarregaven de restituir peces del rellotge o treballs de rellotgeria perquè coneixien de forja i coneixien el treball del bronze, el treball del ferro. Per tant, no era massa estrany. Aquest senyor era verguer, és a dir, a part d'argenter i bombarder, es dedicava a ordenar les guàrdies de Palamós, i sabem que era una família important. Per tant, a veure, no sabem si aquest Pere Joan Roca era familiar del segle XVI, del tal Joan de la Roca del segle XV, però bueno, si més no, deixem oberta la possibilitat i veure si...
Coincidències n'hi ha en qualsevol
sí,
cas.
Sí, si més no, hi ha aquestes coincidències.
Molt bé, doncs aquesta habilitat per les qüestions tècniques, en aquest cas doncs, pel fet de fer rellotges, va ser el que va donar notorietat a Joan de la Roca. Què en sabem de quina va ser la seva activitat?
Mira, va ser important perquè aquest senyor que va viure al segle XV doncs va coincidir plenament amb l'impuls de la construcció de rellotges mecànics a Catalunya. Realment va ser quan hi ha la gran difusió del rellotge mecànic. En aquell temps pensa que era una nova tecnologia, hi havia rellotges que eren de sorra, que eren de sol, que eren d'aigua fins i tot, però el construir un rellotge a partir d'uns engranatges i d'uns pesos ja requeria un coneixement superior de matemàtiques, un coneixement superior de mecànica i de conèixer bé els instruments i les peces. Doncs aquests primers rellotges en un primer moment van interessar sobretot a la monarquia i als religiosos, que com que eren cars eren principalment els que s'ho podien gastar. I el primer, diguem, que es va construir aquí a Catalunya va ser el segle XIV al castell de Perpinyà. Pere III el Ceremoniós va ordenar a la torre del castell construir un rellotge mecànic doncs, bueno, per deleit i perquè realment era el monarca i perquè s'ho podia permetre. Però la primera menció que tenim d'en Joan de la Roca és del 1402, quan dintre d'aquesta monarquia que diem que tenien tant d'interès per aquests progressos mecànics, doncs el rei Martí I l'Humà el va cridar perquè anés a la cort. I Joan de la Roca es va passar un temps a la cort perquè es dedicava a reparar un rellotge que tenia amb soneria, és a dir, un rellotge que no només accionava els mecanismes del temps, sinó que tenia una sèrie de campanetes que devien tocar quarts, devien tocar també les hores i possiblement fins i tot amb algunes notes determinades musicals o un joc musical.
Per tant, el nostre personatge va ser rellotger reial, podríem dir.
Exacte, exacte. Almenys va estar a la cort de Martí I l'Humà treballant per ell, no? Reparant aquest rellotge que, bueno, que es veu que era bastant, bastant complexa i un regal del rei de Navarra, un enginy de força peces i molt precís. Sembla ser, alguns historiadors apunten que possiblement el seu fill, que va ser Alfons IV, el va recomanar per fer un encàrrec important, un dels encàrrecs importants a Catalunya, que era la construcció del rellotge de la catedral de Vic. Perquè a vegades penses, i com és que el rei recomana amb uns clergues capitalicis de la catedral de Vic per construir un rellotge? Doncs també sabem, a través de documents, doncs, que sembla ser que els reis en aquell temps tenien certa jurisdicció sobre el campanar de Vic. Per tant, en certa manera manaven una mica i van dir, escolta, tenim aquest senyor aquí a la cort que ens ha treballat molt bé rellotges i vosaltres voleu construir un rellotge mecànic de precisió molt important, pensem la importància que tenia Vic en el segle XV també, bueno, doncs us enviarem poder de lo milloret que hi ha a Catalunya, un gran rellotger. I doncs Joan de la Roca doncs, va anar cap a Vic. Es veu que ja tenien un rellotge. Un rellotge del segle XIII, que va fabricar un tal sacerdot Guillem de Ballestar, però, de fet, veient els documents, es desconeix una mica quin tipus de rellotge. No sabem si era d'això de sorra, si era un protorrellotge mecànic. El que sí que sabem és que marcava les hores, però no tocava les campanes. És a dir, hi havia una sèrie de campaners que anaven pujant, anaven mirant l'hora, i quan era l'hora agafaven el martell i, pam, picaven les campanes. Clar, això volia dir que el comú de Vic i la catedral de Vic havien de pagar aquests campaners i havien de pagar els torns de campaners. I poder una mica farts d'això, el 1444, fixa't que gairebé 40 anys més tard de quan estava amb la cort de Martí I, doncs, per tant, aquest rellotge el devia fer a la seva senectut, ja l'havia fet en una certa edat, Joan de la Roca, doncs va signar aquest l'acord per fer aquest rellotge més autònom, va voler fer un nou rellotge mecànic, que tocava les hores tot sol i accionat per contrapesos, és a dir, només havies de posar unes quantes campanetes a dalt i ja tocava quarts i hores. Clar, en aquell temps això era important. No només això, sinó que en el contracte especifica que havia de tenir una esfera o taula d'hores visible des de l'exterior, que també era poc freqüent al segle XV, hem de dir. Ara, clar, tenim l'idea del rellotge, un rellotge molt visual, però que en aquella època era important el toc de campanes, no tant veure l'hora. I en aquest rellotge també hi havia d'aparèixer el moviment de la lluna i fins i tot inicialment el sol, però finalment el contracte sembla que el sol el van tatxar i només es van quedar amb la lluna. No sé si era per qüestions pressupostàries o perquè els interessava més el moviment de la lluna. Doncs Joan de la Roca va trigar un any en construir el rellotge, I aquest rellotge, doncs, fins gairebé a principis del segle XX, doncs, amb adobs i recanvis, sembla ser que va sobreviure a la catedral de Vic. Però després, el 1922, quan se'n va construir un de nou i modern, doncs ja el van desmantellar i va desaparèixer. Sembla ser que no en va quedar cap vestigi. Però ara veurem una curiositat, i és que possiblement coneguem aquest rellotge a través de Leonardo da Vinci.
Carai!
Vull dir, de certa manera, semblem aquests programes del cor, que en seguida relacionem Leonardo da Vinci, gran personatge, amb Joan de la Pedra o Joan de la Roca, un personatge més modest de l'ologia català, no? Doncs sí, explicarem una mica com va l'entrellat. Aquest rellotge que va fer Joan de la Pedra, doncs, va tenir tanta importància que en seguida diferents punts d'Europa es van dedicar a copiar una mica els mecanismes, perquè era un rellotge bastant avançat. I sembla ser que un d'aquests punts d'Europa va ser el monestir de Chiaravalle della Colomba, que sona molt maco, però és un monestir que hi ha a prop de Piacenza, si coneixem Itàlia, o podem buscar un mapa, és una ciutat que ràpidament trobarem. Doncs va construir el rellotger que va fer aquest rellotge de Chiaravalle, va construir un rellotge gairebé igual al que havia fet, el que havia fet Joan de la Roca a la catedral de Vic. I llavors, com el coneixem, aquest rellotge? Doncs perquè el 1490 el gran Leonardo da Vinci, doncs, va passar uns dies al monestir de Chiaravalle della Colomba, i ell anava amb el seu bloc de notes, i una de les coses, com a bon enginyer que també era, que li va cridar l'atenció, va ser els mecanismes del rellotge que hi havia allà. I es va dedicar a dibuixar els mecanismes d'aquell rellotge, tots aquells engranatges, i hi ha uns dibuixos magnífics que es conserven a la Biblioteca Nacional de Madrid, a través dels quals podem deduir com era el rellotge que va fabricar Joan de la Roca. Per tant, aquí veiem una mica la connexió curiosa, si més no anecdòtica, entre Leonardo da Vinci i Joan de la Roca per la Musí.
Molt bé. Gavi, portem una miqueta l'aigua al nostre molí. Parlem dels rellotges mecànics a Palamós, que probablement no van arribar de la mà de Joan de la Roca, però que van arribar, van arribar, no? Quin és el primer rellotge mecànic que es coneix a Palamós?
Mira, de fet, hi ha una primera menció al rellotge. El 1515, quan s'estableix un acord entre els jurats de la vila i un rellotger vingut de Girona, que es deia Miquel Molet. Se'l contractava per reparar, les vegades que fossin necessàries, el rellotge. Per tant, ja deduïm que el 1515 Palamós, o el campanar de Palamós, ja tenia un rellotge. Però és que no només això, sinó aquest document diu que aquest personatge manifesta venir a reparar novament el rellotge. És a dir, que ens està dient que aquest senyor, tot i que no hi ha documents, aquest senyor ja havia vingut abans. Per tant, és molt possible, donat que hi va haver el gran boom a Catalunya de rellotges mecànics al segle XV, que Palamós també s'hagués fabricat un rellotge mecànic al segle XV. El que passa que no sabem qui el va fabricar. No sabem ni tan sols si va ser el senyor Joan de la Roca, ni si va ser un altre, simplement no, ara com ara no tenim documents, no? Però bé, en aquell temps aquests rellotges eren molt importants perquè, en primer lloc, era una manera de regular el temps, era una manera de regular la vida municipal, i era una manera de que el comú, l'universitat, prenia, diguem, la iniciativa de regular el temps a l'església. És a dir, ja no tot es regulava tocs de campana de l'església, sinó que regulava els tocs d'un rellotge municipal. Això no vol dir que construïssin una torre nova per posar el rellotge aquí a Palamós, ni molt menys. No eren tontos, ja hi havia una torre, hi havia la torre del campanar, que en aquell temps, clar, ens estem parlant de 1515, no estem parlant del campanar actual, estem parlant del campanar de la capella de Santa Maria, que encara existia i que estava alçat on hi ha actualment la capella del Sant Crist, i allà hi havia aquest rellotge que ja regulava el dia a dia dels palamosins. Quan es va construir el nou campanar a mitjans del segle, del segle XVI, ja es parla de que allà hi havia un rellotge des del primer moment, perquè s'estan fent reparacions i s'estan canviant peces, hi ha diferents rellotgers que se n'encarreguen. Per tant, no sabem tampoc si al fer el nou campanar es va construir un segon rellotge pel nou campanar o es va traslladar el rellotge anterior que hi havia al campanar de la capella, simplement quan es va derruir i es va construir el nou campanar, es va traslladar d'un lloc a l'altre. Això no ho sabem. El que sí que hi ha fotografies antigues que ens permeten veure com era el rellotge antic, si més no, el rellotge que hi havia al segle XVI, el campanar. Si algú conserva fotografies d'aquelles antigues de Palamós, veurem que encara el campanar no és aquell alt i llarg, amb aquell, diguem, acabament neogòtic que tenim avui en dia, sinó que hi havia aquell campanaret més baixet, més petit. Doncs allà hi havia com una mena de dos campanetes que sobresortien quan miraves el campanar des de la plaça de la Vila. Doncs aquelles dos campanetes no eren unes campanetes auxiliars, sinó que eren les campanes del rellotge. Per què sabem que era un campanar segurament del segle XV o segle XVI, o un rellotge del segle XV o segle XV o XVI? Doncs simplement perquè en aquella època no era habitual veure l'esfera. Per tant, simplement hi ha dos campanetes, una segurament de quarts i una altra de les hores. Recordem això que dèiem, que el campanar aquest medieval, diguem, no acostumava a tenir la taula d'hores per poder ser visualitzada des de fora, sinó que bàsicament ho marcava amb el so. Per tant, doncs, com veiem, Palamós va tenir ja rellotge públic des de molt, molt, molt antic, i fins i tot veiem com inicialment els rellotgers que venien a Palamós a cuidar-se'n, si més no en un primer moment, eren vinguts de Girona, com el tal Molet, Miquel Molet, del qual hem parlat, o fins i tot el 1570, un rellotger anomenat Anes Maia, que també era de Girona, té un nom una mica estrany, segurament deu ser estranger, no? Però veiem com a partir del segle XVII, sobretot, la feina de rellotger municipal ja la fan palamosins. I curiosament tornem amb el que dèiem amb en Joan de la Pedra o Joan de la Roca. Aquests rellotgers, com Pere Llampis, que va ser rellotger entre 1610 i 1623, va ser serraller, artiller, una altra vegada, i rellotger. O sigui, han emparentat aquest ofici d'artiller, no?, o de serraller, de gent que toca el ferro, amb la de rellotger. O el mestre Antoni Aldric, entre 1624 i 1633, que va ser el rellotger que s'encarregava del rellotge del campanar, doncs aquest senyor va ser manyà, artiller i rellotger. Per tant, veiem que aquesta...
apareixen les mateixes professions.
Sí, senyor. Sempre. Veiem aquesta, direm, gairebé casori, sempre entre l'ofici d'artiller o argenter i bàsicament rellotger.
Oficis que va exercir en aquest cas el nostre protagonista d'avui, en Joan de la Pedra, aquests personatges notoris però alhora sí, anònims encara des del punt de vista històric.
I aquest molt desconegut.
Així ho hem fet avui, recuperar en aquest cas la figura, reivindicar la figura d'en Joan de la Pedra. Gavi Martín, gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.